El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I ens plantem al punt de 2:15 del matí. Esquerra Republicana de Sabadell ha convocat aquesta tarda a 6:45 un acte per reivindicar que s'acabi amb la bretxa salarial, una xerrada a la qual participaran que es farà a Can Llong, a l'Avinguda d'Estrasburg, amb el carrer Varsòvia, i que comptarà amb la participació de la número 2 d'Esquerra a Barcelona, la vallesana Elisenda Alemany, i l'assessora de moda d'Esquerra sabadellenca, la Marta Pontnou. Elisenda Alemany, molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia, un plaer estar amb vosaltres.
Parlant en aquest acte de com combatre o com fer front a la bretxa salarial, és un dels principals problemes que hi ha en aquests moments en l'àmbit, per dir-ho així, de la igualtat entre homes i dones?
Evidentment, es tracta d'una qüestió de desigualtat que afecta en molts àmbits de la nostra vida, en els mitjans de comunicació, en les organitzacions polítiques. Es tracta d'una desigualtat pel que fa al salari entre homes i dones, i de vegades sí que és veritat que ens confonem una mica entre discriminació salarial i bretxa salarial. La primera és il·legal, és a dir, per exemple, un redactor de Ràdio Sabadell, pel fet de ser home, no pot cobrar més, això és il·legal, és un delicte, però el que és més subtil és que, per exemple, en certes empreses es promocionin els homes en aquelles posicions de poder o de presa de decisions per sobre o per davant de les dones, o que hi hagi determinats oficis que estiguin associats a les dones, que normalment són aquells també menys valorats socialment, amb menys remuneració, i que, per tant, això té un efecte també en la cotització de les dones i la nostra dependència econòmica al llarg de la nostra vida, però també quan ens jubilem. Per tant, sí, és un dels temes troncals, estructurals, i que són difícils, són complexos de combatre.
Clar, li dic perquè sovint parlem de bretxa salarial, però darrere de la bretxa salarial, ho deia ara vostè, hi ha moltes coses, no? També hi ha segurament desequilibris en la maternitat que fan que siguin els homes els que vulguin treballar més hores i les dones les que moltes vegades demanin reduccions de jornada, demanin fer teletreball, per exemple, per treballar des de casa perquè és més fàcil la conciliació. Entenc que aquí hi ha tot un moll de l'os al darrere, no?, on s'ha d'atacar, també.
Evidentment, perquè estem parlant de jornades parcials que la gran major part són ocupades per dones. Estem parlant també que de les baixes que s'agafen per tenir cura de persones dependents o de fills, 7 de cada 10 són ocupades per dones, i per tant això, si es va afegint al llarg de la teva vida, evidentment té un impacte en la teva capacitat adquisitiva, en la teva autonomia i també en el temps que dediques a socialitzar, al teu compromís polític, fins i tot en el temps que vols dedicar a la teva carrera professional. És evident que al llarg de la nostra vida passem per unes dificultats i uns entrebancs que els homes, la gran majoria, no passen i que ens penalitzen. I nosaltres, amb aquesta campanya, el que volem posar de relleu és que això existeix, per una banda, perquè fins ara semblava que no existia, posar-hi dades, posar-hi xifres i després posar-hi solucions.
Solucions, és una altra de les qüestions que li volia preguntar. Quines solucions són i passen també pel municipalisme? És a dir, des dels ajuntaments es poden fer coses per abordar aquesta situació?
Primer de tot, entendre que això no és només una qüestió de justícia social i de representativitat. És a dir, en l'àmbit polític, en les institucions, necessitem tota la diversitat que existeix a la societat del segle XXI a dins de les institucions. I això no és només per una qüestió, com deia, de representativitat o de justícia social, sinó perquè ens porta una política millor. No mirem la realitat de la mateixa manera si tenim dins de la presa de decisions perfils diversos, mirades que tinguin en compte la diversitat lingüística, cultural de les nostres ciutats, que no són la mateixa que fa 20 o 30 anys. Per tant, entendre això, els nostres equips han de ser més diversos, més complexos. I després hi ha altres eines, com per exemple exigir auditories de la paritat de tots els organismes dependents de l'Ajuntament, no? És a dir, no només quants homes i quantes dones treballen a l'Ajuntament, sinó quines posicions estan ocupant. Com es redistribueix el poder a dins de les institucions? Qui té la responsabilitat, per exemple, de dissenyar l'urbanisme en les nostres ciutats? Com són aquests equips? I l'economia? Qui està formant part d'aquest nucli de decisió de polítiques econòmiques? Amb quina mirada? Qui té en compte? Qui deixa enrere? Qui invisibilitza? I això, evidentment, i no m'agrada essencialitzar, també ho poden fer els homes. Però és veritat que les dones tenim unes trajectòries, unes motxilles, que són el nostre patrimoni dins de les institucions i que ens permeten també doncs, fer una política diferent, més complexa, més rica i que arribi a molts racons dels nostres municipis. Per tant, evidentment, que la política més propera, de més proximitat com és la municipal, aquesta reivindicació i aquestes mesures són clau, i tant.
No la puc deixar anar sense preguntar-li per la qüestió pràcticament del dia de la setmana i m'atreveixo a dir del que queda d'any. Aquesta enrenou en el govern català, no? Amb la decisió doncs, del president Pere Aragonès de cessar el vicepresident Jordi Puigneró. Avui parlàvem amb un expert on fèiem anàlisi polític, deia que el govern estava del tot tocat de mort. És així?
A mi el primer que em ve al cap és demanar disculpes. Jo crec que aquestes darreres setmanes els polítics no hem estat a l'altura. No hem estat a l'altura amb el context en què estem vivint i penso que les persones que ens han posat en política institucional ens han posat per la lletra petita que avui no sortirà als mitjans. Ens han posat per fer que la T jove arribi fins als 30 anys. Ens han posat per unes ajudes del lloguer a la gent jove, que els menors de 34 anys doncs, estan amb un 40% d'atur. Ens han posat la política per un munt de coses que no formen part avui dels titulars. I jo ho lamento i crec que hem de demanar disculpes perquè no estem estant a l'altura d'un moment complicadíssim amb una inflació al 10%, amb una crisi energètica, amb un cistell de la compra en productes bàsics que ha pujat almenys a Barcelona un 15%, i crec que no estem fent-nos el càrrec del moment pel que passa al nostre país.
I, per tant, el govern pot seguir? Perquè, clar, en tot aquest context, entenc que ara unes eleccions no serien el millor que li podria passar a aquest país, no?
Un context d'inestabilitat en una situació incerta, com la que vivim, i on la ciutadania està angoixada pel seu futur, no és una solució.
Per
tant, ens encomanem a fer que aquest govern acabi el seu compromís de 4 anys i que ho faci, sobretot, sense fer-nos passar vergonya. I crec que el moment s'ho mereix i la gent del país ens demana que estiguem a l'altura.
Elisenda Alemany, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell aquesta tarda. La podreu sentir parlant de totes aquestes qüestions relacionades amb la bretxa salarial a partir de 6:45 a Can Llong, a l'Avinguda Estrasburg, amb el carrer Varsòvia. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.